Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 14 minuts, segona hora d'aquest matí nosaltres, d'avui dijous 29 de gener del 2009. No es pensin que això que ve a continuació és un tercer grau, és només una entrevista. Però molt probablement podríem fer aquella paradoxa. Per alguns, parlarem amb un regidor que s'ha convertit gairebé en l'ase dels cops de tothom. I per als altres potser parlarem amb un regidor que té més influència del que molts poden pensar, partint de la seva posició en l'equip de govern. Gavi Serrano, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Com se sent Gavi Serrano després d'aquest petit sideral dels darrers dies?
Bé, jo em trobo bastant bé. Jo crec que l'experiència del projecte que hem tirat endavant ha estat molt il·lusionant i ha estat, per part nostra, molt satisfactòria. És veritat que quan ho mires des de el que ja ha passat, no, pues sí que t'ha adonat que hi ha coses que potser podies haver canviat o podies haver millorat, però jo crec que el projecte és molt bo, que el projecte era necessari i que amb aquest plantejament estem convençuts de que era el millor que podia haver fet.
Creieu que algú està sent injust amb vostè?
No, jo no penso que... Jo crec que tothom té el dret d'opinar i de valorar les coses de diferent manera. És a dir, igual que nosaltres valorem de que és una bona eina per promocionar nostres artistes locals fent activitat d'aquesta mena, doncs altres poden pensar que són o no són molts diners. Jo penso que es barregen dades i que a vegades pues, es volen utilitzar pues, dades senceres, quan diuen que quan plantegen la quantitat de diners que costa realment l'exposició, la posen com a quantitat sencera i no posen el que realment aporta l'Ajuntament en 4 anys, que realment, si ho mirem en 4 anys, si mirem únicament l'aportació de l'Ajuntament, pues és una quantitat, jo diria, molt assumible. I per tant, jo crec que en política pues algú vol utilitzar-ho, i que jo crec que té tot el dret de poder utilitzar-ho, però que realment no s'ajusta al projecte cultural que hi és.
Nosaltres us preguntem, i vos contesteu el que cregueu convenient. Això és una aposta molt personal? Va néixer com una aposta molt personal del regidor?
No, o sigui, jo crec que està dintre d'una línia. Jo crec que l'important al final és tenir clars objectius i tenir clar quina és la línia de treball. No és un tema personal. Nosaltres estem convençuts i... A veure, nosaltres venim d'aquest projecte ve de l'anterior mandat, és a dir, que no ve d'aquesta legislatura, és a dir, que vol dir que és un projecte que jo explicava en el ple que neix quan hi havia una regidoria que es deia promoció cultural i que, per tant, en aquells moments, la regidoria de promoció cultural va estar fins a les eleccions del maig de 2007, pues en el, abans del maig de 2007, que quan començàvem a treballar aquesta idea, i que venia del treball que s'havia fet en l'exposició d'homenatge al Quixot, i que era una continuïtat de model d'això, la veritat és que ni Barack Obama estava en el nostre pensament, que ens ha anat molt bé, tot cal dir-ho, ni tampoc el tema de la crisi era un tema que estava present en el febrer, en el març o en l'abril del 2007.
Però fa 2 anys, veu si vols, qui veu pensar en Luther King?
Sí. Però no és un tema de proposta personal, sinó és un tema de dir, nosaltres creiem que podem desenvolupar una sèrie de productes que poden anar cap a l'exterior, igual que el de vam posar en marxa el març passat, el de 8 dones, 8 països, i que després van a Madrid, van a Sevilla. El fet és de pensar, no?, o dissenyar polítiques en les quals creiem que hi ha uns productes que poden representar-nos fora del nostre territori i que poden posicionar Sitges en diferents ciutats, siguin a nivell nacional, estatal o internacional.
Ens matiseu el que faci falta davant d'aquells que poden interpel·lar-se sobre què fa Sitges promocionant Luther King a Nova York, per dir-ho d'alguna manera, o enaltint la seva figura, que ningú no ha qüestionat, per descomptat, com no se'n poden qüestionar moltes d'altres, i en canvi amb els mateixos recursos potser Sitges tindria prou elements, personalitats, singularitats culturals per poder promocionar arreu del món.
Quan parlem de recursos, de què estem parlant? Quan parlem de recursos, de què estem parlant?
De recursos culturals, si voleu dir d'aquesta forma, recursos, personalitats, història, tradició, per poder promocionar.
A veure, nosaltres, igual que busquem, no?, en aquell moment, doncs vam, l'any del Quixot, vam valorar que el Quixot podia ser un element a desenvolupar, malgrat sigui un referent estatal i no nostre propi, pues vam pensar que s'ajuntaven, primer perquè la figura de Luther King era una figura important, i ajuntava una sèrie de dades, de dates, que feien que podia ser interessant, però sobretot anar perquè fruit de l'exposició del Quixot, el que sí que va haver-hi és una relació molt bona amb l'Institut Cervantes, i van ser ells que van plantejar per què no fem una proposta per anar als Estats Units. Aleshores, pensant en una proposta als Estats Units...
És a dir, diguem-ne que l'Institut Cervantes va suggerir d'alguna manera una proposta per poder...
I aleshores, no es va dir per quin, però dic per què no fem una cosa per als Estats Units. I aleshores, si valorem què podem portar cap als Estats Units, aleshores la figura de Luther King té molt més sentit, perquè aquí ben segur que Luther King és important, jo crec que és una figura, com tu deies, inqüestionable, com a líder de la no violència i de la cultura de la pau, però per als Estats Units encara és molt més. O sigui, els americans tenen un dia de Luther King, un dia que és festiu, i per tant, no tan únicament pels afroamericans, que ja és molt important, sens dubte, però també per tota la població americana, la figura de Luther King era important. Per tant, tenint en compte que partíem, no d'un encàrrec, però sí d'una suggerència de que podia intentar muntar la cosa per vendre Sitges allà, pues, vam valorar que la figura de Luther King, que a més coincidia una sèrie d'aniversaris i coincidia una sèrie de dates, doncs podia ser un bon element per presentar-nos en aquesta societat.
Ens aturem un moment aquí, perquè si no recordo malament, veu comentar en el ple que després l'Institut Cervantes, diguem-ne, no fou partícip o no ha estat una de les entitats que ha donat suport per les raons que fossin a aquest projecte.
Sí, el Institut Cervantes, després de canvis de responsables, va haver-hi canvis de responsables el març-abril d'aquest any, perquè... com recordem, va haver-hi eleccions a l'Estat. I a vegades, pues, encara que governi el mateix partit, hi ha persones i ministres que canvien, i que això fa que la responsable del Institut Cervantes valorés el producte d'una altra manera, i va ser en el moment que el projecte va estar en crisi, perquè jo vaig reconèixer també en el ple que va ser un moment que el projecte estava en crisi i que havien de valorar si ho tiraven endavant o no ho tiraven endavant. La veritat és que sabia greu, o inclús la dimensió del projecte, perquè potser podia haver-se quedat en una exposició concreta amb uns artistes que alguns ja havien fet l'obra i que algunes inclús les teníem ja a Sitges, i es podia haver fet amb un nivell molt més baix. I va ser quan vam anar a parlar amb el Ramon Llull, i va ser quan vam intentar dir això vosaltres recolzaríeu per tirar això endavant, i aleshores pues, vam tenir la sort de trobar complicitats tant a nivell català com a nivell espanyol, i va ser el que ens va acabar d'animar per continuar amb el projecte, sobretot pensant en els artistes i en els pensadors que ja havien treballat i havien participat.
D'acord, o sigui que les persones responsables de l'Institut de Cervantes que us van suggerir una exposició per als Estats Units, després ja no varen poder donar suport al projecte perquè ja no hi eren a l'Institut de Cervantes, sinó que hi va haver canvis i els seus successors, per dir-ho així, no van entendre o no van compartir la importància d'aquest projecte.
Bueno, van valorar, jo crec que aquí...
O els van dir que no hi havia diners perquè estaven les coses molt malament.
No va ser un tema econòmic, Jo crec que l'Institut Cervantes, per sort, encara té... Ja no sé el que passarà el 2009, però...
Vol dir que encara té una certa independència de recursos.
No, jo crec que encara està bé, no? El que passa, jo crec que és un tema de prioritats i de línies estratègiques de treball. O sigui, igual que els anteriors responsables pues, tenen una línia estratègica de treball, pues, ells van pensar que havien de prioritzar altre tipus d'activitat i altre tipus d'acció, no? I nosaltres ho vam respectar, malgrat teníem una carta, i tenim una carta de compromís de l'Institut Cervantes dient que recolza aquest projecte, i que per tant tenim, passa tampoc, creiem que valia la pena forçar, perquè jo crec que l'Institut Cervantes tenim ganes de fer més projectes, de tirar altres idees endavant, i això jo crec que, bueno, vam respectar la decisió del nou responsable de l'Institut Cervantes, i simplement vam acceptar-ho i vam decidir, doncs, bueno, valorem si ho tirem endavant o ho tirem endavant, i va ser quan van anar a trucar altres portes.
Mm-hmm. Extrapolem la situació, perquè ara ens ve bé per la conversa, tot i que anem més endavant, si una carta de l'Institut Cervantes, en la qual més o menys hi havia un compromís per escrit, no ha servit al final, creieu que aquest compromís verbal del president del Consell Comarcal del Garraf a l'entorn del que pagarà el Consell Comarcal serà suficient? Bueno, com
perquè,
per poder...
Home, jo primer perquè estem al govern del Consell Comarcal, segon perquè sóc el conseller de Cultura del Consell Comarcal del Garraf, i per tant suposo que també podré dir alguna cosa sobre els recursos del Consell Comarcal i de la Conselleria de Cultura.
Mm-hmm. Tornem enrere en el temps. Un cop veu tenir, diguem-ne, la proposta i la, diguem-ne, el projecte de posar en marxa l'exposició, a qui ho veu comentar?
A molta gent. Jo me recordo...
Començant, suposo, per l'àmbit del propi equip de govern o dels companys o...
A veure, nosaltres vam comentar sobretot a l'alcalde, perquè el projecte era important i per tant valia la pena parlar-ho amb l'alcalde. Ho vam parlar també sobretot amb promoció econòmica, perquè nosaltres creiem, estem convençuts que és una eina més de promoció del nostre municipi, i per tant havíem d'anar de la mà de l'agència de promoció turística.
Uh-huh. Ara estem ja en aquesta legislatura, hem de suposar, més o menys.
Sí, sí, estem... Sí. Estem
en... Com deia, era cavall d'un i de l'altre, però sí, ara ja seríem...
Ara estaríem en aquesta legislatura, en l'Agència de Promoció, l'Agència de Promoció Econòmica, que es va posar en marxa. I vam començar, sobretot, el projecte era un projecte que al final i al principi no semblen massa, perquè jo crec que el que sí que estem contents és que hem anat enriquint el projecte i modificant el projecte mitjançant moltes converses amb artistes, amb persones del món de la cultura, de l'art, sobretot, per exemple, jo me recordo d'una conversa amb el Miguel Condé a Madrid, pues, per explicar-li aquesta idea, quan encara era una idea, i va ser ell inclús el que em va suggerir, pues, a part dels artistes, per què no col·loquem pensadors i escriptors? I va ser un enriquiment que el Miguel Condé ens va fer al projecte, no? I per tant jo li vaig agrair després, perquè dic, pues sí, tens raó, potser pues, no únicament hem de comptar amb els artistes visuals o els artistes plàstics, sinó que també podem enriquir el projecte, pues, convidant a altres, a pensadors, a intel·lectuals, a escriptors, no?
O sigui, en els seus inicis el projecte era més modest en el plantejament, per dir-ho així? Bueno, i després, amb el pas del temps, ha anat...
Sí, perquè nosaltres teníem un projecte molt semblant a Quixot. La veritat és que era un projecte no calcat, però amb les mateixes paràmetres, però després també inclús parlant a... Pues, perquè vam tenir la sort de tenir aquí a un artista americà que durant uns dies va estar al Miramar, que va ser el Matt Lamb, pues, també parlant amb ell, pues, es va també plantejar d'anar a Estats Units, quan encara anàvem amb Estudio Cervantes, anàvem a Estats Units sense artistes americans, que no havíem pensat, sense artistes americans o sense artistes afroamericans, sobretot afroamericans, pues, podia ser una mica rebutjat per la societat americana, i que per tant havíem de tenir una certa cura d'incloure en el projecte, pues, artistes americans i sobretot artistes afroamericans. O sigui que ha estat un projecte que hem anat, diríem, jo crec que millorant, des del meu punt de vista, millorant, a millor altre pot pensar complicant, però jo crec que al final el producte ha guanyat moltíssim, com a producte cultural ha guanyat moltíssim amb aquestes incorporacions, amb aquestes modificacions que jo crec que l'han enriquit. I per tant, jo crec que si un projecte el tanques, pues, jo crec que no s'enriqueix, i si un projecte l'obres, s'enriqueix.
L'alcalde li va semblar bé?
A l'alcalde li va semblar bé, sí, sí.
O en algun moment algú us va dir, Gavi, això serà difícil de poder explicar...
No,
des del punt de vista, diguem-ne, més sitgetà de la qüestió?
A l'alcalde el que li preocupava, i el que també es preocupa a tots, era el tema de la base econòmic del projecte. Jo crec que això és totalment lògic, i com es preocupa a tots. Jo crec que nosaltres no ens hauríem aventurat a fer aquesta exposició o aquest producte si els nostres, diríem, socis de viatge no tinguéssim aquesta tranquil·litat econòmica de que el producte no s'autofinancia, però se financia una gran part, i que l'aportació de l'Ajuntament, com deies, jo crec molt raonable, i sobretot tenint en compte que es fan 4 anys.
El dilluns l'exconseller Josep Bargalló i actual director de la Fundació Ramon Llull parlava pels micròfons de RAC1, en el programa de tarda de RAC1 amb en Toni Clapés i el senyor Marcelí, i d'alguna forma va expressar dues qüestions, i a veure si vos hi conveniu o no a partir de les primeres converses. Una certa perplexitat del per què l'Ajuntament de Sitges organitzava aquesta exposició, i l'altra, diguem-ne, un cert recel inicial al fet que li costava molt de creure que l'Ajuntament o els responsables de l'àrea de cultura arribessin a aconseguir, diguem-ne, aquest estol d'artistes de primera categoria per fer l'exposició. Sobre la perplexitat, diguem-ne que va quedar molt sobre la taula aquesta qüestió. Sobre l'altra, el propi director de la Fundació Ramon Llull va dir que s'havia aconseguit de totes totes una exposició d'altíssima quantitat. És cert que el senyor Bargalló us va dir, escolti'm, i per què ho volen fer vostès això? I què fa Sitges promocionant Luther King a Nova York?
Sí, i nosaltres vam explicar que veníem d'un moment de que teníem el primer compromís amb el Cervantes. A lo millor si no l'haguessin tingut amb el Cervantes no s'hauríem
plantejat. No haguéssiu acabat de fer el pas, voleu dir?
No, perquè va ser quasi un encàrrec, no? És a dir, que va ser una mena d'encàrrec. I aleshores vam explicar que estaven ja ficats en un camí i que potser hauríem fet una altra cosa, o hauríem fet, hauríem decidit anar a París, Jo no dic el que hauríem fet, no? Però el fet de partir d'una mena d'encàrrec, pues, la van dir, mira, és que estem en aquesta situació. El Cervantes, també ell va reconèixer les dificultats que tenia en aquell moment també amb el Cervantes, com a Institut Ramon Llull, que amb el anterior equip havia més diàleg i millor situació. també inclús el dia de la inauguració a Nova York, no? El Bargalló em deia, pues la veritat és que quan vas venir a veure'm, vas ser a la llista d'artistes, vas pensar, Déu-n'hi-do, ja veurem què fa. Mm? I que després estava sorprès per la qualitat i per la...
Perquè s'havia aconseguit...
Per la riquesa de l'exposició, no? A veure, jo crec que el fet de que el Bargalló estigui content del producte, jo crec que dona legitimitat a Sitges a l'hora de plantejar un nou producte també al Ramon Llull, perquè, en definitiva, no posem una llista per fer volar coloms, sinó que la treballem, intentant aconseguir un producte de qualitat, i això ho reconeixia ahir, el mateix de l'inauguració, doncs prenem una copa amb tranquil·litat allà. També el vicepresident del govern, no? El Carlos Rovira, quan va inaugurar l'exposició, la va inaugurar comparant, no? Pues lo que és un poble petit, no? Dintre, però amant de la cultura, i jo crec que també es va felicitar a Sitges pel projecte que hem tirat endavant, i bueno, en les converses i en la inauguració, pues el Carlos Rovira estava molt content de que, i sobretot el fet de lligar la inauguració de la nova seu del govern català amb la inauguració de la nostra exposició, pues era una mena de presentació cultural també de lo que és Catalunya per la societat americana, tenint en compte que la recepció que es va fer des del govern català es va fer al mateix lloc que el dia abans estàvem inaugurant l'exposició, o sigui que tant els convidats de diferents ambaixades o consulats, no?, de diferents països, que va estar convidat pel govern català, van conèixer la proposta de Sitges i van conèixer la proposta d'un poble català que viu de la cultura. No?
A Josep Bargalló li vàreu plantejar més o menys una proposta anual d'exposició d'aquesta mena?
No. És a dir, a veure, jo crec que això no és...
Perquè ell així ho va manifestar.
Ho va manifestar anual.
Que, diguem-ne, que la intenció era que d'una forma anual Sitges proposés una exposició fora a l'estranger que tornés després a Sitges.
No tindrien capacitat per fer-ho. És a dir, jo crec que nosaltres no tenim capacitat per els recursos humans i recursos econòmics per fer això. Jo crec que nosaltres estem amb la proposta de... Jo crec que és una gran exposició, que no sé si tornarem a repetir com a model, perquè, bueno, pues, si tenim un encàrrec, potser l'haurem de garantir molt més, però que són coses... Podem fer projectes, diríem, més petits, com el van fer de 8 dones, podem fer projectes... Perquè creiem que la idea de treure productes que puguin presentar Sitges fora, creiem que és una línia que hem de continuar treballant, i continuarem treballant, però d'aquestes dimensions ben segur.
Doncs creieu-me que el senyor Bargalló ho va dir amb un convenciment.
Pues, sí, bueno, si ens ajuda molt, a lo millor ens anima, no? Però jo crec que és molt difícil per capacitat. Sí, jo crec que hem de ser també conscients dels recursos humans i dels recursos econòmics que tenim. Hem fet un sobreesforç, i jo crec que ho agraïa en la inauguració de tot el personal de cultura, ha fet un sobreesforç per tirar endavant aquesta exposició, i jo crec que no podem per capacitat.
El passat no ho podem mai canviar, però si ara us poséssim més o menys en la mateixa situació, ho haguéssiu fet tot amb una mica més de mesura, per dir-ho així?
No, jo crec que el que ens ha fallat és comunicar-ho millor. Jo crec que jo crec que no és tant la mesura, jo crec que la mesura és molt correcta.
Aquests darrers dies tothom esmenta problemes de comunicació.
Sí, jo, però és que és veritat, perquè el projecte és molt bo, i potser pues, també el que sap greu és que la gent ho valori negativament per temes d'aquests, perquè que no valori realment el producte, que no valori realment el fet d'estar, poder estar a Nova York. Allò, l'altre dia, pues, clar, pues, teníem una imatge de l'exposició en una banderola a la Quinta Avenida, que la Quinta Avenida és el Passeig de Gràcia de Nova York, amb un logo de Sitges, amb la marca de I Have a Dream i amb l'Empire State darrere, no? És a dir, que tota la gent que està a la Quinta Avenida donant voltes per allà està veient el logo i la marca de l'Ajuntament de Sitges.
Estranyament, però, en TV3 no es va fer cap ressò, almenys el dia de la inauguració de l'oficina de la Generalitat, es va poder veure, i nosaltres vàrem intuir-ho així, el vicepresident Carot Rovira parlant davant tot una... amb aquesta imatge que vos ens heu definit ara, parlant davant de tot un seguit de personalitats, envoltat de quadres que entenem que formaven part de l'exposició, però no va haver ni una sola referència al fet de l'exposició ni res, un petit...
Ells estaven convidats a venir en diferents...
moments de tot plegat.
De tot. A veure, molt mitjans ha sortit, perquè molt mitjans sí. ha sortit, i bueno, pues, suposo que és un tema de prioritats o d'interessos, o de... Bueno, suposo que van valorar que tenien aquell dia altres prioritats i no van recollir. Però tampoc...
No us preocupen excés.
Home, sí, a mi m'hauria agradat que... Perquè jo penso que tenia la qualitat suficient i encara... Pues,
ja per poder ser motiu,
ja que fas un esforç d'aquest tipus, pues... m'hauria agradat, però clar, jo tampoc mano en TV3 ni puc decidir que TV3 estigui allà, i per tant el que hem fet nosaltres és fer un vídeo casolà de l'exposició, que esperem que Televisió Maricel pugui passar en algun moment.
Ens posem en qüestions de peu de carrer, sobre coses que mentre Gaby Serrano era a Nova York, doncs aquí s'han sentit molt. Primer, sou una persona amb molta influència dins l'equip de govern o no?
En l'equip de govern? No, sóc una persona més dintre l'equip de govern. Jo crec que nosaltres som 11 regidors i regidores que formem part de l'equip de govern. Jo crec que tinc la sort de que l'alcalde, i que a més és una prioritat de tot l'equip de govern, valora molt el tema de l'art i la cultura, i això jo crec que és una... Això, tinc aquesta sort, no? És dir, però que jo crec que el regidor de cultura fos un altre, aquest regidor tindria la mateixa sort. O sigui, no és un tema de perquè el regidor de cultura sigui el Gaby Serrano, sinó que jo crec que tot l'equip de govern té una sensibilitat, tant de la cultura, sigui per l'economia creativa, des del punt de vista cultural, econòmic, com pot ser per al tema més cultural, diríem, històric o...
Voleu dir que no us ha fet massa falta insistir?
No, jo crec que a veure, en definitiva, és una proposta d'un regidor que forma part de l'equip de govern, que mentre el que l'ha de preocupar a l'equip de govern és la part més econòmica, de que no ens agafem els dits, i sobretot que sigui un projecte de qualitat i que la imatge de Sitges surti guanyant, no perdent. No? És a dir, jo crec que si fos un projecte, com deia, no? Pues si nosaltres haguéssim anat al Ramon Llull, haguéssim posat que vindrien, participarien la Lluís Burgiós, la Mona Hautum, la Marlene Dumas, i després aquestes persones no estiguessin a l'exposició, podrien dir aquesta gent està enganyant-nos, aquesta gent fa volar coloms i diu que muntarà una exposició amb no sé qui i ho munta amb qui sigui, no? Però jo crec que si el producte és de qualitat, si la imatge de Sitges surt reforçada, doncs jo crec que són les eines o són els aspectes que l'equip de govern ha de valorar.
Quants sitgetans han anat a Nova York? Que aquesta ha estat la travessa dels darrers dies de molts.
A veure, que jo conegui, que jo conegui, jo sé el personal
que podeu dir que hi pot haver persones que no coneixíeu.
No, és dir, clar, perquè jo no sé si hi havia gent que no desitja, no? Per tant, jo sé que nosaltres hem fet...
Ens enteneu la pregunta i ho
comprenem. Nosaltres hem fet un desplaçament de gent que ha anat a treballar a muntar l'exposició, perquè també els costos de muntar l'exposició allà eren molt cars per contractar el personal d'allà, i doncs, amb els acords que van fer amb preus reduïts d'hotel i amb acords que van fer també amb Iberia, doncs van valorar que els costos realment eren molt semblants portant el nostre personal a muntar una exposició de Sitges, muntant-la allà, que contractant a professionals americans que no coneixíem i que teníem que... Bueno, farien la seva feina segur que bé, perquè serien bons professionals, però també els nostres seran bons professionals, i si el cost era quasi el mateix o el mateix, doncs valia la pena que ho fessin els nostres i no gent americana. Aquesta va ser una cosa. Pues també és veritat que ha anat gent a títol personal que s'ha pagat el seu bitllet, artistes que han participat a l'exposició, que han volgut assistir a una exposició que s'han valorat que era molt important en la seva trajectòria o li feia molta il·lusió, i s'han pagat el seu viatge, han pagat el seu hotel, i jo crec que és com si tu haguessis volgut anar a nivell personal, doncs pues, agafes un per internet o per l'agència de viatges, te compres el teu bitllet,
títol individual, cadascú,
sí, sí. Cadascú fa el que vol amb la seva vida, amb els seus diners,
evidentíssim,
no? I per tant aquesta gent, pues, bueno, algunes persones van valorar que era important i s'han presentat allà, ho hem passat bé amb aquestes persones, i després de treballar, pues, bueno, estaven molt contents del producte.
Uh-huh. Una, dues, tres, quatre, cinc, sis, set?
D'aquí, de l'Ajuntament.
De la delegació, per dir-ho així.
La delegació, mira, la delegació de l'Ajuntament han estat treballadors quatre i regidor de cultura, després finalment es va incorporar l'alcalde amb la regidora de turisme.
Uh-huh. Us ho han preguntat molt, això, o no?
No, cap. És la primera vegada, eh?
Doncs pensi que, escoltin...
Què?
Que pensi que això, mare de Déu...
No, sí, però si al final els números són els mateixos, no hi ha problema.
D'acord. Parlem de números?
Parlem.
Comencem per aquells que en Gaby Serrano també ens podrà especificar. Sou comissari? No sou comissari? Què sou dins aquesta exposició?
A veure, nosaltres... vaig intentar explicar al ple. Nosaltres vam fer un pressupost estàndard dels que es fan en qualsevol projecte d'exposicions, i aquí doncs, hi ha tres partides
que... I diguem-ne, encara matisem, una exposició necessita un comissari.
podria, eh? És a dir, a veure, nosaltres fem exposicions que no tenen comissaris i exposicions que tenim comissaris,
eh? És a dir, aquesta, aquí, diguem-ne, algú demanava?
No, a veure, aquí el que necessitava és que algú coordinés, eh? És a dir, més que jo crec que potser la paraula comissari no és afortunada i que hauria de ser coordinador o no sé què, eh? Perquè, en definitiva, nosaltres vam tenir, com el projecte va anar canviant, nosaltres vam col·locar una partida, tant aquesta, i ho diré en el ple, com la correcció de galerades del catàleg, com la coordinació del catàleg, perquè en principi volíem donar-la fora. És a dir, hi havia una proposta d'externalitzar. Inclús el tema del comissari, parlant amb la SEACE, que és la Societat Estatal d'Acció Cultural en l'Estranjero, ells ens recomanaven de buscar un comissari americà, i sobretot pels artistes americans. I aleshores vam plantejar el millor de fer, doncs, tenir una persona que coordinés els artistes que ja teníem del Quixot i no sé què, que per tant era molt fàcil, que no era tan comissarial, sinó tornar a posar-nos en contacte amb aquesta gent, i que agaféssim un comissari per poder escollir els artistes americans, que per nosaltres sí que eren més desconeguts, no? La veritat és que el pressupost ens encaria, i aleshores vam valorar que nosaltres podíem fer, perquè també la veritat és que les galeries americanes s'ho van posar bastant fàcil, les galeries a Nova York, i que podíem fer aquestes gestions sense tenir que gastar-nos els diners amb un comissari, que la veritat és que no hauria cobrat el que posava ell, sinó que cobraria molt més, i també inclús pues, lo que fer nosaltres mateixos, la coordinació del catàleg, i per això hi ha una persona del Departament de Cultura que va coordinar-ho, o inclús en les festes de Nadal va haver-hi dues persones que van estar fent la correcció de galerades del catàleg.
Diguem-ne també que van vostès plantejar el mateix criteri que van seguir en el muntatge de l'exposició. Si ho podíem fer nosaltres, per dir-ho així, doncs ho fem nosaltres.
Si ho fem nosaltres, i sobretot ens estalviem els diners. A veure, és veritat que els viatges de la persona que anava l'hem de pagar, però la correcció de galerada no les hem pagat, la coordinació del catàleg tampoc, i la coordinació del comissariat de l'exposició tampoc, no? És a dir, la idea era, és una aportació en espècies, per dir-ho d'alguna manera, que l'Ajuntament fa l'exposició perquè el seu personal ho fa, d'alguna manera. I això és el que ho hem fet amb la intenció d'estalviar i amb la intenció de no encarir més el producte, perquè el que es preocupa és que al final els números surtin, i si podem estalviar per un cantó, doncs estalviem.
Figura en una partida que Gavi Serrano cobra, o que sigui, per ser comissari?
No, surt que hi ha una partida de comissariat, i surt que hi ha una partida de correcció de galerades, i ja surt que hi ha una partida de coordinació del catàleg. Però cap d'aquestes. Jo sempre he dit que un pressupost és un pressupost i al final és un balanç, no? Tu tens un pressupost i al final tu fas el balanç econòmic, perquè tu pots pensar que l'hotel et costarà tant, i perquè arribem a un acord, o l'avió et costa tant, i que com arribem a un acord amb Iberia, doncs no paguem tants bitllets d'avió, sinó paguem menys. I al final, el que es trasllada en la, diríem, amb el resultat econòmic, és realment el que es desenvolupa i el que costa el projecte.
Voleu dir que moltes de les definicions que apareixen en el pressupost poden, en el balanç final, no ajustar-se a allò que en el seu dia es va creure o es va plantejar d'aquella forma. I creieu que en el cas d'aquesta exposició també serà així, això?
Però jo crec que nosaltres tenim pressupost de transport, tenim pressupost que fan el que posem unes quantitats, però si surt perquè una cosa surt més barata, perquè aprofiten un viatge que ja estava previst i que per tant no han de fer un viatge especial, pues també tindrà la repercussió del pressupost tant cap a baix com algunes coses cap a dalt. Per tant, nosaltres el que sí que tenim clar és que hi haurà un balanç de l'exposició, en la qual estaran les partides amb les despeses desenvolupades, i que ben segur que ni en el comissariat, ni en la correcció de galerada, ni en la correcció de catàleg, segur que al final posarà set.
Algú exercit de comissari, però?
Bueno, algú ha exercit trucant a la gent, enviant emails, però que no ha estat tampoc una feina individual, sinó també ha estat una feina col·lectiva.
D'acord, diguem-ne que entre tots, més o menys, han exercit, diguem-ne, aquest paper, diguin, de coordinador, de comissari, o com se li vulgui dir. El muntant total global d'aquest pressupost són 317.000 euros?
Sí.
Com reparteix això? Si és que es pot explicar d'una forma...
Amb gastos o amb ingressos?
Vostè mateix. No, jo, no, més enllà dels 317.000 hores d'ara, us puc dir que no puc especificar més, que sigui el regidor que ens posi els números en solfa.
Nosaltres el que tenim clar és que és un projecte a 4 anys, perquè van començar el 2008, i per tant hi ha coses que hem gastat en el 2008, hi ha coses que han desenvolupat en el 2009, hi ha coses que es desenvolupen el 2010, perquè és una exposició que
ara, itinerant i que ha de venir.
Que ara farà un any per als Estats Units i que en el 2010 farà una itinerància per a l'estat espanyol. I després el 2011, perquè és quan el gener del 2011 acabarà l'exposició i que haurem de retornar obres i que per tant haurà unes despeses també que es produiran en el 2011.
És a dir, aquests 317.000 euros, perquè tothom ens entengui, es reparteixen en quatre anualitats.
D'acord. No? I els ingressos també. És a dir, nosaltres hem parlat amb moltes institucions, amb molts ens, perquè aquests 317.000 euros poguessin arribar tranquil·lament en els 4 anys. Per què? Perquè ens trobàvem, per exemple, com en el cas del Ramon Llull, que ens deien, jo el 2009 no tinc diners per donar-te en aquest projecte. I aleshores, malgrat anar tard, perquè vam anar tard al Ramon Llull, el Ramon Llull va fer un esforç per donar-nos 30.000 euros en el 2008, i el compromís és que en el 2010, que és quan tornaran les obres americanes cap aquí, per tant entraria dintre encara de la seva política de despeses, perquè normalment el Ramon Llull el que paga és viatges o transport d'obres, etc., podria pagar les noves capses de les obres que són americanes, que per tant hem de fer noves capses per portar-les cap aquí, i podria pagar el transport de les obres cap a Espanya, o cap a Sitges. Uh-huh. És a dir, per què? Perquè el 2009 hi ha una cosa que és la Bienal de Venècia, on el govern català té la intenció de fer una aposta important amb el seu pavelló de Catalunya, i aleshores es plantejava que el 2009 seria justet per donar-nos diners, que a mi el 2010 no hi havia cap problema per tornar a recolzar aquest projecte.
O sigui, aquests primers 30.000 euros corresponen al 2008, per dir-ho així, a la que seria una aportació a toro pasado, mm-hmm. però que s'ha acordat en el 2009, i aleshores quedaria, diguem-ne, aquesta col·laboració del Ramon Llull l'any 2010, que consistiria bàsicament en tot el que podrien ser les despeses de transport i embalatge de totes aquestes obres. Sí. Això què podria importar?
Això,
30.000 euros
no,
més?
20.000 més.
20.000 més. D'acord, per tant ens situem en 270.000. N'hem tret els 30.000 de d'allò
jo i ara és 20.000.
Gràcies, perquè ho necessitem.
T'ho farem més fàcil.
Els comptes mentals no han estat mai el meu fort.
Jo crec que nosaltres parlem de que el Ramon Llull, de les 300 aproximadament, ha fet un 10%.
Aquests 30.000, sí.
Aquests 30.000 és un 10% que ha fet en el 2008. Que en el proper 2010 farà un 7% més d'aquest pressupost. Que els ministeris de la SEACEC, que és la Societat Estatal d'Acció Cultural Exterior, amb la ECID, que és l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desarrollo, aquests donaran durant els 2 anys un 34%, que la Fundació Sevilla Nodo, que és una fundació de l'Ajuntament de Sevilla i que va ser present també a la inauguració, que van estar present amb nosaltres allà, farà un 10%, o sigui, 30.000 euros mm-hmm. més que posarà aquest any.
Ara entendreu també què fa una fundació de l'Ajuntament de Sevilla propiciant, no, benvinguts siguin els diners, però...
Perquè ells volen que quan arribi a Espanya l'estigui allà.
D'acord.
O sigui...
Que l'exposició vagi a Sevilla...
El compromís amb el conveni que signarà a finals de febrer, nosaltres tenim una reunió per tancar el conveni, és que després de Sitges anirà a Sevilla. I havia dues maneres de col·laborar, i així s'ho vam dir i s'ho vam plantejar a la Fundació, és dir, nosaltres aquesta exposició té, diríem, dos despeses. Una és la real, és a dir, el que costarà portar l'exposició a Sevilla o a Càceres, que estem treballant, que a Càceres també anirà, pues la real, que és els costos per muntar l'exposició a Càceres, més recuperar inversió de la despesa general de muntar l'exposició, perquè el fet de fer catàleg o les despeses de transport de les obres, és a dir, hi ha una part de despesa que també volem imputar-les a les entitats o als ajuntaments que rebin aquesta exposició. Per tant, té com dos bosses per poder dir el cost d'aquesta exposició té dos valors. El real, el que costa muntar aquesta exposició en el teu poble, més una part que nosaltres hem de recuperar per haver organitzat aquesta exposició, de lloguer o en el concepte. Mm-hmm. I ara, això és una cosa, que seria el model A. Hi ha un model B, que és que tu pots estar present amb la teva marca a tota l'itinerància. O sigui, tu pots estar present, que és que Sevilla Nodo pugui estar a l'exposició que està a Nova York, a l'exposició que estarà a Chicago, i no sé què, i per tant, això té un cost més. Si t'interessa, doncs has de pagar més per poder fer això. Ells van acceptar aquest model, i per això signarem aquest conveni.
Entesos. Per tant, aquesta és l'aportació que farà la Fundació Sevilla Nodo dins aquesta exposició.
Que, per tant, és un 10%. El Consell Comarcal aportarà el 4% en 2 anys, I normalment serà més segur que serà el 2010. Nosaltres estàvem esperant el tancament de l'exercici per saber una mica els romanents que n'hi ha aquest any, i encara no els tinc, i com, tant, com a conseller de Cultura tinc que veure els romanents que tinc dintre Cultura, i si no, el que justificaria molt més la participació del Consell Comarcal seria la, quan l'exposició arribi a Sitges, que arribi al Garraf, i que per tant el president del Consell Comarcal també pugui participar en la inauguració de l'exposició i que pugui estar present el Consell Comarcal. La Fundació Pablo Iglesias, que també ha participat, participa amb el 4%, també, en aquesta exposició, i nosaltres hem calculat que els ajuntaments participants, la resta d'ajuntaments, participaran amb un 16% per recuperar, amb el que deia, la part de que recuperaríem aquests diners. Empreses i patrocinis col·laboradors, com pot ser Iberia, com pot ser, assumiran un 5% de tot.
Que vindria a ser més o menys en espècies, per dir-ho així, no? Que podrien ser...
I Sitges assumirà un 10%, que és la proposta nostra, que estem parlant que un 10% són 30.000 euros en 4 anys. I, per tant, si dividim 30.000 euros en 4 anys, pues estaríem dient que arribarem a posar, no arriba a 8.000 euros anuals. 8.000 euros anuals.
I aquests són els números?
Aquests són els números.
Aquests són els números que garanteix Gavi Serrano?
Això són els números que garanteix Gavi Serrano. Són els números que tenim.
No. Us ho pregunto així, com quan us preguntàvem els números del festival, o quan us preguntàvem els números de...
Per tant, nosaltres estem dient que l'Ajuntament de Sitges, amb aquests números, posarà 8.000 euros cada any. Si és molt, si és poc, per la repercussió, per el plantejament que nosaltres tenim, per la promoció dels nostres artistes, jo crec que és just, està bé. I per tant, jo crec que, clar, si mirem la quantitat total i diem l'Ajuntament s'ha gastat 317.000 euros, pues penso que és una bogeria. Si diem que l'Ajuntament s'ha gastat 8.000 euros cada any, pues, bueno, penso que, i a més, aquesta exposició pues, estarà en 5 ciutats americanes i estarà en 6 ciutats espanyoles, bueno, 5 massitges, pues penso que també tindrà tant la gent de Sevilla com la gent de Càceres, com la gent de Sant Sebastià o Bilbao, si va, perquè estem treballant, pues també podrà veure el producte, coneixerà Sitges i podrà veure aquesta producte. Jo penso que, a més, com deia el senyor Bargalló, jo no vaig sentir la conversa de RAC1, però sí que és un projecte de moltíssima qualitat. Jo crec que hem fet un...
En això coincidiu amb ell.
És a dir, ja no tant pels artistes, que són molt reconeguts internacionalment i que per tant és una sort que els nostres artistes locals puguin acompanyar aquests artistes, sinó també per les 40 escrits de pensadors intel·lectuals, i alguns són de Sitges també, no? I de poetes que han participat en aquest catàleg i en aquesta proposta. Jo crec que és una proposta que nosaltres ara començarem amb l'Eco a plantejar cada setmana, presentant un artista amb la seva obra i un text dels que surten en el catàleg, perquè creiem que és bo que la gent de Sitges conegui abans de que arribi l'exposició, durant aquestes 50 i pico setmanes que falten perquè la nostra exposició arribi a Sitges, pues que cada setmana la gent pugui conèixer el que es trobarà al gener del 2010.
Dues qüestions des de la franquesa o des de la visió que pugueu tenir passada, present i futura. Algú recordarà Sitges després de Luther King? És a dir, darrere aquestes obres darrere, òbviament la funció primordial de l'exposició, algú pensarà que Sitges estava darrere de tot això i que per tant, com que Sitges estava darrere, val la pena anar a Sitges, etc.
Jo estic convençut que sí. Jo crec que nosaltres el que fem és posar un granet de sorra. És a dir, tampoc, jo crec que nosaltres el que estem fent és fer apostes perquè la gent ho conegui. Estem valorant si afegim, perquè estem treballant per poder afegir Miami en aquesta itinerància, estem parlant amb la Fundació Dirin per poder, aquest any que fa 100 anys de que el Charles Dirin va arribar a Sitges, doncs per poder fer alguna proposta a Miami, a la Fundació Dirin, inclús relacionada amb la Fundació Bacardí, intentant veure si això també podria sortir. I per tant, jo crec que entre tot el que podem fer, sigui a nivell més internacional, doncs jo estic convençut de que els artistes que han participat, sobretot els artistes americans, que no sabien que era Sitges, que no sabien que aquí era Santiago Rusiñol, molts artistes americans, i que han tingut que explicar-los pues, d'on ve la nostra cultura, què creiem important, per què volem fer una aposta per l'art i per la cultura, jo crec que aquesta gent, inclús gent que verà l'exposició, pues, coneixerà Sitges. La idea és que tant en el catàleg hi ha un petit una petita presentació del nostre municipi que ha fet l'Agència de Promoció Turística i que també presenta la nostra destinació. Com jo crec que el que fem és posar un granet de sorra, eh? Jo no crec que, jo no dic que sigui una panerada, és dir, però sí que un granet de sorra per presentar el nostre municipi, i amb uns valors que són el de la cultura i l'art, que jo crec que són els valors en els quals aquest equip de govern vol treballar, no?
I ara, com a regidor de Cultura, paga la pena aquest esforç, a partir de les vostres paraules, eh? Aquest esforç enorme de l'àrea, per dir-ho així, per una exposició d'aquesta magnitud?
Hombre, nosaltres, quan vam plantejar nostres objectius de que havíem de generar productes de qualitat i que poguessin sortir fora per presentar el nostre municipi, si no pensessin que això era diríem, necessari, no hauríem plantejat l'objectiu. I per tant, jo crec que nosaltres tenim el... Puc plantejar-te que és molta feina, no és molta feina. Jo crec que l'agent se l'ha fet amb molta dedicació i amb molt de gust, i que si ho féssim cada dia, diria, no podem, eh? Que és una bogeria, però sí que ben mesurat, ben col·locat en un calendari i ben planificat, doncs jo crec que són eines que són vàlides.
10:54, suposo que recordeu Biblioteca, la Fundació del Prat del Retiro, tot això, no?
Sí, el que passa que hi ha coses que no depenen, eh? Primer perquè no costen 8.000 euros moltes coses d'aquestes, és a dir, ja m'agradaria, que costessin 8.000 euros, i algunes coses no costen ni els 3.000 o 7.000, és a dir, quan estem parlant del patronat, pues són molts diners el que costa el patronat, i l'equip de govern estan treballant i avançant, i jo crec que d'aquí poc tindrem bones notícies en el tema del patronat, però una cosa és que no podem barrejar coses. Jo crec que també és fer demagògia, intentar barrejar i fer posar-lo tot al mateix sac. Si hi ha coses, com jo li deia al senyor Miquel Forns, que nosaltres sí que hem fet un compte de la malvasia i hem trobat, i això jo crec que és una línia que volem continuar, estem ara preparant el compte del Corpus, que sortirà per Corpus, i això jo crec que és fer també cultura local, i que tenim la sort que pront s'ha posat diners, o que estem buscant ara una caixa d'estalvi que posi diners, que també busquem o intentem fer recerca de recursos externs, perquè en moments de crisi el que hem de buscar és que molta gent posi diners en els nostres productes. En el compte de Reis, doncs, tenim una altra caixa d'estalvis que ha posat diners, i amb aquí, amb aquest tema, doncs, clar, el Ramon Llull no el puc demanar diners pel compte de la malvasia. El Ramon Llull li tinc que demanar diners per projecció catalana en l'exterior, com és aquest projecte, o com a la SEACEX li tinc que demanar projecció espanyola en l'exterior. Per tant, hi ha productes, hi ha patrocinadors, i clar, jo tampoc puc dir-li a un patrocinador si em posa diners en una cosa o en l'altra. Escolleix, tenint en compte la meva cartera, jo vaig amb un maletín, no?, a dir, escolti, mira, tinc un compte, tinc no sé què, vull fer tal cosa. I el patrocinador pot decidir si li interessa com a marca o li interessa com a empresa, pues, aquesta activitat, o li interessa una altra. Jo el que sí que puc assegurar-te és que intento vendre-ho tot, perquè intentem que incrementar els recursos, pues, amb col·laboradors i sobretot amb diners externs.
Creieu que serà més fàcil defensar tot això d'aquí 2 anys?
Jo crec que quan fem el balanç. No, jo crec que hi ha 2 moments. El gener del 2010, quan arribi l'exposició aquí, serà un bon moment. Primer, perquè molta despesa ja estarà feta, la despesa més important ja estarà feta, i ja podrem tranquil·lament tancar, diríem, el pressupost de l'estada americana, per dir-ho d'alguna manera. I per tant, veurem, doncs, quin és el grau de compliment del pressupost, i podrem explicar-ho amb tranquil·litat, això. També quan la gent vegi la qualitat de l'exposició, jo crec que la gent estarà molt satisfeta i estarà orgullosa d'això. També és veritat que en la inauguració de l'exposició intentarem, pues, fer tot un balanç del report mediàtic que ha tingut aquesta exposició, i que la gent també desitges pugui conèixer, pues, aquesta itinerància, quina repercussió mediàtica ha tingut durant aquest any que ha estat fora del nostre país. Jo crec que tot això sumarà per crear un bon clima de cara a l'exposició, i sobretot perquè la qualitat és bona. No?
Gairebé, si voleu, ho plantegem al revés. Bona part d'aquest debat no hagués existit si l'exposició hagués començat, si tothom l'hagués pogut veure, per dir-ho així?
Sí, nosaltres al principi estava prevista així. Nosaltres, la previsió inicial és que...
Era que comencés a Sitges, l'exposició.
Nosaltres volíem inaugurar-la el 28 d'agost passat a Sitges. És a dir, perquè era el dia que Luther King va fer el discurs i feia 45 anys del seu discurs. I el I Have a Dream havia de néixer el 28 d'agost. El que passa és que el fet del Cervantes ens va descol·locar. El fet del Cervantes va fer que durant 2 mesos aturéssim, perquè teníem dubte de tirar-ho endavant, i va estar 2 mesos aturat el projecte perquè teníem por. I teníem, bueno,
del que podia passar.
Havíem de ser responsables, no? I per tant va estar 2 mesos aturat aquest projecte, però la idea era inaugurar-lo a Sitges el dia 28 d'agost. El fet després va ser que quan ja no teníem la data del 28 d'agost, que era una data simbòlica, important, i que justificava aquesta exposició, també és veritat que ens van fer reflexionar de dir, holda, o fas tot primer Espanya, o fas primer tot Estats Units. El que no pots fer-ho és Espanya, Estats Units i Espanya, perquè les despeses
seran...
augmentava moltíssim, no? És a dir, i aleshores, el que en principi teníem la idea de fer-ho a l'agost, al gener, el dia Martin Luther King, fer-ho als Estats Units, i després, tornant el 2010, igual que ara, tornar per a Espanya. Pues es van fer, jo crec que amb encert, que era una despesa encara més gran, perquè totes les obres tenien que trobar-se a Espanya, totes les obres haurien de tornar cap a Estats Units, totes les obres haurien de tornar cap a Espanya, i després les obres americanes tornar cap a Estats Units. Con lo qual, era una mica pues, massa moviment d'obres, i alguna galeria americana s'ho va fer reflexionar, i finalment pues, vam dir, bueno, com ja no inaugurem el dia del discurs, el 28 d'agost, pues, potser val la pena... Pues, i ja sabíem, que bueno, no sabíem qui guanyaria el mes de novembre, però sí que sabíem que Barack Obama podia ser un element important, encara que perdés, però encara que el dia de Luther King del 2009 seria diferent del Luther King de qualsevol altre any, perquè aquest dia de Luther King ha estat especial, a part de que era el 80 aniversari del seu naixement, però era un dia que el somni, o una part del somni, jo dic que una part del somni, perquè malgrat tant el president Carod, bueno, el vicepresident Carod, com el Maragall van plantejar que el somni s'havia complert, és veritat que una part del somni s'ha complert, però penseu que dels 5 estats on aquesta exposició anirà als Estats Units, en 3 estats Barack Obama no va guanyar. És a dir, que encara jo crec que eines com aquesta tela, com aquesta exposició, s'han de servir per reflexionar, per debatre i per continuar treballant en els valors de la igualtat, de la no violència i de la pau, no? Perquè 3 estats Barack Obama no va guanyar.
Les 11, Gavi Serrano, gràcies.
A vosaltres.
Fins a propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.